Aquí tenim a la Núria Riquelme, que com cada dijous ens acompanyaràs ara durant una estona. I què farem avui, Riquelme?
Doncs mira, avui corredors són dues persones aficionades a córrer, com tanta altra gent. Han participat en moltes curses. Fins aquí tot és més o menys normal, però el que ja no és tan normal és que no es conformen amb les que tenen al costat de casa, sinó que, per exemple, aprofiten les seves vacances per anar a córrer una cursa a Etiòpia, que és un dels bressols de l'atletisme mundial.
Carai, tu, molt bé això, eh?
Un d'ells, que és el Xavier Maltes, va córrer l'any 2015, una marató a Etiòpia. Va córrer la marató de Wassa, que és una de les més dures del món, i ho van fer a través de l'entitat Runners for Ethiopia, que es dedica a portar corredors d'aquí a l'Àfrica i també a portar material esportiu pels esportistes d'allà, perquè les condicions realment en què entrenen són molt precàries.
Molt bé. Xavier Maltes, com estàs? Bon dia i moltes gràcies,
Hola, bon
per
dia.
Haver vingut. Què més,
I la Cristina Gandoi hi va córrer aquest any, fa un mes, la cursa de 10 quilòmetres i, a més, és membre de l'organització de Runners for Ethiopia.
Perfecte. Hola, bon dia, Cristina Gandoi, com estàs?
Molt bé.
Moltes gràcies, també, per haver vingut. Ara de seguida parlem amb vosaltres. De seguida vindrà també, ja el veig per aquí, la xalà amb la guitarra. Però abans, alguna cosa més que puguem destacar. No hem dit res de peix i marisc. Elisabet, què compro jo demà per aquest cap de setmana?
Aquesta setmana la reina és la sardina, tant la del Mediterrani, que ens arriba dels ports de Barcelona, Vilanova o Blanes, és mitjaneta, com la del Cantàbric. Molt bon preu i en el seu moment òptim de greix.
Carai,
la sardina, la reina.
Et faré cas. I ve de preu, eh?
Ve de preu. Sí. Baixa de preu aquesta setmana.
Ha baixat de preu?
Ha baixat de
preu. Més barata que la setmana passada?
Sí. Doncs
a comprar sardines.
I molta qualitat.
A comprar sardines, que a més molt saludable. Sí?
I tant que sí.
El peix blau va bé per tot i per tothom, això. Moltes gràcies, Elisabet Carvajal, Josep Cànovas, que vagi molt bé, això, eh?
Gràcies a vosaltres.
I felicitats, sobretot, als oients que s'han endut aquestes fantàstiques paneres. Ara fem una pausa per la publicitat. De seguida tornem amb la Núria Riquelme i companyia, però abans hem de recordar Fontarnau, el so del dia. El que l'encerti... És complicat, això, Elisabet, avui, eh?
Avui sí.
Es passa, aquell noi. Mita'l com riu.
Clar, perquè ell ho sap, no?
Oh, clar, que ho sap, els tria ell. Imagina't si ho sap.
Si no,
és
malament,
És l'únic que ho sap. I no hi ha manera que ens ho digui, eh? Hi ha dies que no ho vol dir, això.
Hi ha dies que no.
El primer oient que l'encerti s'endurà 4 entrades per anar a PortAventura i entrarà al sorteig d'un viatge per dues persones a Dublín amb Vueling, amb dues nits d'hotel pagades. Tot pagat, això. Què rius, Riquelme?
Jo ric, perquè
no m'encantaria. No mires amb aquesta cara que em fa riure.
Ja hi som. M'encantaria marxar a Dublín.
A mi també.
Ja, però no
tu no hi pots
idea.
Participar, eh?
Ah, no, ja està. No. Però tampoc tinc idea.
Seria lleig això que et toqués a tu, eh?
Molt lleig.
I a mi, imagina't.
A tu, pitjor.
No, pitjor encara. Ara tornem. Fins ara.
El matí de Catalunya Ràdio amb Xavi Freixas. Com es forja un músic? Com és la seva vida lluny de casa?
Pedro Pardo i Albert Galceran viatgen aquest estiu per Europa per buscar el jove talent musical català.
Els futurs cracs catalans ens parlen de música i de les seves vides a l'estranger.
La clàssica sense complexos, aquest estiu, a Catalunya Ràdio.
La música es mou amb Joves Clàssics.
Cada diumenge d'una a dues del migdia, Joves Clàssics a Catalunya Ràdio, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
I no cal que hi patim,
el futur musical està assegurat.
Si la música es mengés, ell seria el millor xef. Cada cançó que serveix és una autèntica festa pel paladar. La selecció ideal per desconnectar del soroll diari. Albert Puig presenta...
Delicatessen. Cada dissabte a la mitjanit. Catalunya Ràdio i cat.cat. Ens ho fem junts.
Perquè tu, perquè jo...
L'estiu és el matí de Catalunya Ràdio.
Límit 48 hores a Hipercor i al supermercat del Corte Inglés.
Ofertes increïbles pels més ràpids.
Només aquest cap de setmana, lluç de palangre, peces de 3 a 4 quilos, tallat per la meitat o sencer, a només 9,99 euros al quilo.
I moltes més ofertes.
Límit 48 hores. Només aquest cap de setmana a Hipercor i al supermercat del Corte Inglés.
L'estiu és temps de desconnectar, de descobrir. Per això, vagis on vagis, gaudeix de Nespresso sense despeses d'enviament. Fes la teva comanda a Nespresso.com, a l'aplicació de Nespresso o al telèfon gratuït 900-259-259 i deixa't sorprendre per la qualitat inconfusible de Nespresso.
Nespresso. What else?
El matí de Catalunya Ràdio.
No t'ho perdis.
Les propostes de Catalunya Ràdio. Al Mercat de Música Viva creiem que la música demana temps. Vine a Vic i descobreix sense presses una programació independent i oberta a tothom. Del 13 al 17 de setembre, fes temps per la música i vine a Vic. El millor dels festivals en un mercat. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. No t'ho perdis.
La Garrotxa s'omple de ritme i creativitat amb la millor dansa d'arrel tradicional amb el festival És Dansa. Del 21 al 27 d'agost, viu uns dies inoblidables a les preses amb tallers, xerrades, tertúlies, activitats, espectacles nacionals i internacionals. Tot això i més a l'És Dansa, del 21 al 27 d'agost. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
No t'ho perdis. A Catalunya Ràdio... Postdates.
Tot home vol desnéixer en un amor, un sí. De Poemes de l'alquimista. Josep Palau i Fabra, centenari del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Gravetat zero.
Aquest dijous a Gravetat Zero, Pilarín Vallès i Roser Capdevila, les dues dames de la il·lustració a Catalunya. Ens posarem pocs científics amb l'investigador Daniel Closa. I cantarem a l'estiu amb Blau Mut.
Un estiu pels núvols amb Ernest Macià.
Ernest Macià, això mateix.
Les tardes d'estiu a Catalunya Ràdio tenen Gravetat Zero de 4 a 7. El matí de Catalunya Ràdio amb Xavi Freixas.
Dos quarts i mig de 12, la setmana passada ens vam imaginar que érem a l'Antàrtida i avui canviem el fred polar per la calor africana.
Exacte.
Núria
sí,
Riquelme.
Sí. Amb aquestes dues persones que, com dèiem, aficionades a córrer, com tanta altra gent ja ara amb aquest boom del running, però esclar, ells han fet una passa més, no? Que és de dir, no només correm les curses que tenim a l'entorn de casa, sinó que aprofitem les vacances per anar a córrer. I en el cas que els porta fins aquí avui, és aquesta cursa a Etiòpia, que és un dels bressols de l'atletisme mundial. El Xavier Maltas, com dèiem, va córrer la marató de Guassa, que et diuen que és una de les més dures del món, ara ens ho explicarà, i la Cristina Gandoi hi va córrer la de 10 quilòmetres i, a més, és membre de l'organització de Runners for Ethiopia, que es dedica a portar corredors d'aquí a l'Àfrica, i també hi ha un rerefons solidari, de fet una prioritat solidària, que és portar material esportiu pels atletes d'allà que realment entrenen en condicions molt i molt precàries. De fet, el Xavi hi va córrer l'edició del 2015 a Etiòpia, però no era ni la primera, ni la segona, ni la tercera. És a dir, això de tu agafar unes vacances per anar a fer una marató a un país estranger, per tu ja és una cosa molt habitual. N'has fet 15 a l'estranger.
Unes 15, sí.
I correcte. Com i quan et passa pel cap això per primera vegada? És a dir, per què necessites, de cop i volta, tens aquesta necessitat de dir, mira, he d'anar a Etiòpia, tu, fer això?
Bueno, la història va començar amb un projecte solidari que corria maratons per tot arreu del món.
Sí.
I llavors m'hi vaig acabar apuntant-m'hi, amb la qual anava a córrer por ahí, i una d'elles va ser Etiòpia.
Mm-hmm. Has fet Los Angeles, Toronto, Seul, Melbourne, o sigui, no quatre coses,
ho has voltat tot, eh?
Déu-n'hi-do.
De fet, carai, aquest any ja en portes dues.
Aquest any porto Marató del Sàhara, també amb un projecte solidari en els camps de refugiats saharauis, i porto un altre també tipus solidària, que és Rio de Janeiro, que és l'última del projecte de córrer a totes les ciutats que han sigut olímpiques i paralímpiques del món.
Aquesta hi vas anar al juny, eh?
Aquesta de Rio al juny.
Correcte. I com va anar?
Bueno, molta calor, molta humitat, la veritat que va ser dura per la climatologia.
Ah, bé, centrem-nos en la d'Etiòpia.
Sí.
Com hi arribes? Perquè em sembla que va ser la Cristina qui et va enredar aquí una mica, sí, o bastant del tot.
La
no?
Cristina m'acaba enredant bastant.
M'hi va enredar expliqueu.
I no hi va vindre, que això també li tinc
agradat. Carai, tu, Cristina.
Bueno, el fet és que jo estava al darrere del projecte de Runners, després d'haver vist el documental que es va fer sobre la Marató d'Etiòpia amb Jesús Calleja, que anava a gravar una edició del programa del Desafío Extremo. Ell havia anat el 2013, li va demanar al Jordi Reds, que és fisioterapeuta i el seu entrenador, i a Toni Espadas, de l'empresa Endotiòpia, que, bueno, que l'acompanyessin a acabar aquest repte. I ells dos, després d'haver estat en el país i conèixer quines eren la situació, doncs, del país i la situació en què vivien els atletes, es van plantejar continuar anant a Etiòpia, però amb una vessant més de repartir el material i ajudar una miqueta fisioterapeutes en el tractament als atletes. No? Les condicions són molt precàries, com ha dit ella, i realment bueno, d'aquí neix el projecte del viatge per córrer la Marató Etiòpia. El 2013, el 2015, és la primera edició, i enredo a uns companys per veure si podíem anar a preparar-nos i anar a córrer la Marató Etiòpia. I després a mi em va sorgir un problema de feina i vaig tenir que abandonar la idea, però ja havia embolicat el Xavi i el Javi Conde i el John, que van acabar anant a fer el projecte.
Una de les més dures del món, Xavier. No sé si és exagerat dir això. Perquè, clar, és a dir, d'una banda tens l'alçada, no?, que correu una altitud important, i d'altra banda el nivell dels atletes, també.
De fet, córrer una marató sempre es dur, la
sí,
corrisión
de corris,
val? Sí que és cert que aquí...
Però aquesta especialment dura, com diuen?
Sí, l'alçada fa que tu no estàs acostumat. La marató es corre a 1.700 metres d'altitud, amb la qual cosa notes, és una sensació...
Com t'afecta, exacte? Què notes aquí?
Nosaltres arribem uns dies abans, arribem a la capital, i la capital està a 2.500 metres. És una miqueta per aclimatar-nos, i després baixem a la zona de Guassa, que està a 1.700. Però la fatiga arriba abans, o sigui, la falta d'oxigen existeix. Tu no estàs acostumat a córrer amb aquestes condicions d'oxigen.
Ja.
I costa molt adaptar-s'hi.
Costa...
Uns dies, necessites almenys un parell de setmanes.
De fet, nosaltres, ja dic, arribem com uns 3 dies abans o 4, i anem a una zona de més alçada per aclimatar-nos una miqueta.
I aneu fent entrenaments.
Sí, correcte. Nosaltres arribem un dissabte, si no recordo malament, i el mateix dissabte hi entrenem, dimonja entrenem, dilluns entrenem, i dimarts és la marató a Guassa.
Val? I on entreneu?
Bueno, la gràcia d'aquest projecte és sobretot portar els corredors a córrer amb els atletes als centres d'atletisme del rendiment que hi ha en el país. Es va visitar un parell d'ells, un és a Bekoji, que és la ciutat dels corredors, és un mític, on entrenen els millors corredors del món, que molts d'ells han estat ara, per exemple, als Mundials d'Atletisme a Londres, per exemple, i on ha entrenat el Haile Gebrselassie, evidentment, els grans mites de l'atletisme. I després es va a Gerezelam també, que és, i es corre amb ells, s'entrena les tècniques d'entrenament amb els coachs que han entrenat i els entrenadors que han entrenat aquests grans atletes, i s'està un parell de dies o tres amb ells convivint i fent els mateixos entrenaments que ells, evidentment.
I les principals diferències, vosaltres que veniu d'entrenar a Occident, quan us topeu amb això, quines són les principals diferències que trobeu?
La tècnica, la metodologia, la intensitat dels entrenaments... bueno, la veritat és que hi ha algun vídeo penjat a Runners for Etiòpia de com hem fet els entrenaments amb ells, i la tècnica i la coordinació d'ells és exacta i mil·limètrica, i la nostra és que sembla que estiguem ballant
tota una sèrie
un ball de samba que no s'assemblen que... res. És molt ridícul, però és molt divertit.
Suposo que els ajuda tècnicament a després córrer millor, i nosaltres intentem fer-ho i, vamos, no surt ni de casualitat.
Ells a vegades entrenen com 3 cops al dia, l'entrenament és molt intens i molt dur. Evidentment estan acostumats perquè hi porten temps, però és el que comentava, la combinació de genètica, d'alimentació, de climatologia, fa que siguin uns atletes molt potents. Ells i a Kènia són uns dels millors atletes de tot el món. No?
A pesar que no porten les vostres bambes ni el vostre material esportiu.
A pesar que nosaltres anem disfressats i portem les millors marques de bambes, de material, sembla que a la que portem 800 quilòmetres el material s'ha de llançar, però ells reutilitzen el material, molts, i corren descalços, que això també és una cosa que impressiona bastant.
Corren descalços als entrenaments?
Algun corre descalç, algun acaba les maratons corrents descalç, el material que tenen és reutilitzat tantes vegades que està destrossat, i evidentment la sola de la sabata ja no...
Jo recordo que entrenaven amb unes bambes com de goma.
Amortiguació.
Amb les bambes que nosaltres teníem a la platja de goma per protegir-nos,
sí,
es veia s'entrenar amb allò.
Déu-n'hi-do.
I arriba el dia de la marató.
arriba el gran dia.
I què?
Doncs en aquesta ocasió, en aquesta edició que hem fet, va passar que va començar a ploure moltíssim a bots i barrals un parell d'hores abans. Vam tenir que esperar, es va retrasar a l'inici de la marató una hora, i mitja horeta abans van començar a pintar la ratlla de la sortida a mà, amb pintureta. Això no té res a veure amb les maratons que es corren a Europa.
És un altre món.
Es planta l'arc en aquell inici, i aquí comença a l'inici del ridícul que fem els blancs quan anem a córrer a Etiòpia, no?
Estan ells a la línia de sortida, un grupet, no sé, uns 300, em sembla que són habitualment, i nosaltres a darrere surten, i als 200 metres amb ells ja no se'ls veu, ja han desaparegut. I nosaltres seguim a darrere com podem. De fet, la marató són dos voltes de 21. Són dos mitges maratons. I la segona volta, el trànsit per nosaltres ja està totalment obert. O sigui, el trànsit obert, les marques ja no hi són. Teòricament hi ha un compromís de que les taules amb l'aigua hi siguin, però no hi són. Vull dir, és com tot, és una segona mitja marató, que és una pura aventura d'orientació, d'en recordar-te'n per on t'has girat, per on t'has anat, anant recordant imatges...
I esquivant cotxes,
esquivant gent... Esquivant cotxes, anant amb cuidar quan creues, les vaques per allà al mig... Vull dir, tot. És una pura aventura.
A tu, Xavier, una de les coses que més et van impactar és que molts nens se t'afegien a córrer amb tu durant el recorregut, sí?
Sí, és la veritat que és una passada. Però quan dic nens el recorregut, jo recordo que com a mínim 10 quilòmetres vaig fer de la mà d'un nen i una nena, que en la meva foto de WhatsApp està aquesta imatge, perquè em va impactar. I ells corrien amb xancletes. A més, de tant en tant, anaven dient slowly, please, per baixar una mica el ritme. Jo anava al ritme d'ells i la veritat que va ser molt...
I el temps? Com sabeu el temps que heu fet?
Doncs el temps te'l pregunten quan acabes, un cop has entrat per l'arc, et ve el senyor de la federació i et diu bàsicament el temps que has fet i ho apunten a mà, Això res dels rellotges, ni de temps, ni dels cronos, res, això, ells tot a mà. Home, hem de pensar que és una de les maratons més plantejades, sobretot a nivell professional. La gent que hi corre no hi corre per afició, com anem nosaltres a córrer, no? Ells hi corren i es plantegen anar a Olimpiades. Per tant, els temps que fan ells són entre 2 hores i quart, 3 hores menys quart. Llavors, tot el que ve a partir d'aquí és fet per nosaltres i, per tant, la federació tampoc pot estar esperant allà 5 hores que arribin els blancs. A l'últim blanc igual pot arribar a les 5 hores, no? El que passa que sí que és veritat que des del projecte aquest any s'ha intentat suplir aquestes mancances organitzant i portant nosaltres avituallament per la gent que triga més i que ja que va fer el viatge, almenys que tingui el suport, no?, per part d'ells.
Dèiem que hi ha un motiu, un argument solidari per damunt de tot, que és portar material, però quin material porteu?
Aquest any s'ha repartit més de 800 quilos de material esportiu, bambes i pantalons i jerseis, que s'han repartit individualment i nominalment als atletes que estan federats. Des del projecte el que es fa és contactar sobretot amb la Federació d'Atletisme d'Etiòpia per veure quins són els atletes que estan en els diferents centres del rendiment. Se'ls demana el número de peu i talla i s'intenta que es porti i es dirigeixi molt directament a aquests atletes. A veure, penseu que en la primera edició que es va fer d'aquest projecte es va detectar aquestes grans mancances amb què entrenen i, per tant, hi havia lesions molt altes, sobretot per tenir aquesta falta de material. Un dels organitzadors, el Jordi Reig, que hi va, és fisioterapeuta, i aquest any també han anat 30 fisioterapeutes que han estat tractant i formant a fisioterapeutes allà a Etiòpia, una miqueta per millorar les tècniques de tractament, i alhora han tractat a més de 85 atletes en 4 dies. Vull dir, realment és un projecte, és un viatge que combina les dues vessants, que tant els fisios com els corredors hi poden anar i poden anar a córrer també, però els fisioterapeutes sobretot es dediquen intensament durant 4 dies a tractar, a formar. Aquest any a més hem tingut la col·laboració de la Universitat Francisco de Vitoria, que també ha organitzat tota la formació, i per tant jo crec que el projecte té després una vessant que queda en el territori, que és una mica el que ens interessa quan es fa un tipus de projecte d'aquest tipus de cooperació, no?
Suposo que deu ser un viatge d'aquells que et remouen per dins, no? No és el mateix anar a córrer la marató de Seül que la de Guassa, no?
És diferent, totalment diferent, perquè allà portes moltes coses, portes molt material, però te'n dones compte que per molt que portis, realment encara necessitaries fer més coses, no? Et quedes una mica com encongit. Es porta, bueno, el que deia la Cristina, bambes, durant un temps abans, doncs, tu intentes recollir els teus companys, amics, bambes que ja no utilitzin. També intentem que sigui un material que realment valgui la pena portar. Al final, portar-ho val diners. No es pot portar alguna cosa que sigui només per tirar. S'ha de portar alguna cosa que realment valgui la pena.
Clar, no és allò de quarta mà, no?
Exacte.
El projecte és viable, sobretot, perquè el que fem és aprofitar l'anada dels viatgers portant material extra. Cada un dels viatgers pot portar 23 quilos de material extra. És gràcies una miqueta al conveni que existeix amb Turkish Airlines. I aquesta és l'única via que tenim de portar aquest material. Penseu que flatar un avió per portar material o portar un contenidor és molt car i, a més, és dificultat a l'hora de passar la duana, no? D'aquesta manera el que fem és personalitzar el material que s'entrega i s'assegura, a més, que arriba al territori.
Clar.
I tenint en compte que aquest any han anat 50 viatgers, doncs penseu que s'han repartit més de 800 quilos de material.
Clar.
A part s'ha portat un material de fisioteràpia, un ecògraf, i s'ha deixat allà, i s'ha pogut deixar tots els centres de la federació.
Clar, de fet allà, a més, per molts és l'única oportunitat que tenen de tirar endavant econòmicament, entenc. Sí,
sí, sí, sí, sí. És que penseu que Etiòpia és un territori, bueno, és bàsicament agricultor i ramader, però la pobresa és molt gran, són molts milions d'habitants, molts conviuen, el 81% de la població conviu amb menys de 2 euros al dia, i per tant, per molts d'ells l'atletisme és
clar,
una sortida.
Que dius, com
economia.
És possible que surtin tan bons atletes amb aquestes condicions, no? O és una qüestió de genètica pura, diguéssim?
És una combinació de genètica, sí. Alimentació i climatologia. Evidentment, l'alçada fa molt, però la complexitat que tenen, la distribució entre el pes i l'alçada també és molt important. Per tant, l'alimentació, a més, també és una combinació ineludible. Ells s'alimenten del tef, que és un cereal sense gluten, és bàsicament la base de la seva alimentació.
Mm-hmm.
Per tant, és un cereal d'absorció lenta i afavoreix molt aquest manteniment de l'esport i d'energètic, que fa que siguin un dels millors atletes del món, evidentment.
Segur que és un d'aquells viatges que et remouen per dins, està claríssim això. Xavier?
Sí, sí, et deixen marcat, veus les diferències, veus tot el que tu tens aquí i amb el poc que poden viure allà. Veus un centre d'alt rendiment que no té res a veure amb el que podem imaginar d'aquí. Vull dir, és un quartet amb al mig d'un camp i allà entrenen ells i el material que tenen és...
I d'aquí poden anar a un mundial d'atletisme directe? O sigui, no van a cap altre lloc de transició?
No,
o unes olimpíades?
Després, quan van al que es classifica i el que va a un mundial, aquell té material que la federació li podrà donar per aquella carrera. No li faltarà de res per aquella carrera.
Que el que arribi a classificar-se, clar...
Ja el que arribi a classificar-se, arribarà. Però el que no té és el millor material suficient per poder entrenar i arribar en aquest punt. És on nosaltres intentem col·laborar i portar el material perquè puguin fer un entrenament dignament. Al final, entrenar amb material dolent genera lesions.
Clar, que és el que
dèiem abans. I això és
el
que s'ha d'intentar evitar.
També hi ha dones en aquests centres?
També hi ha dones. Sí, tant homes com dones.
I treballen amb la mateixa intensitat i duresa que els altres. Mm-hmm. Sí, sí.
I vosaltres, en el viatge que organitzaran Esfor Etiòpia, també es deu fer una mica de turisme, no?
Sí,
correcte. Ens combina les dues vessants, la formació, l'entrega del material, però després hi ha unes estones comunes que es visita el país.
Val la pena, turísticament? És interessant?
És un país molt ric, en cultura, en història... A més, és un país amb molta diversitat i naturalesa. És un dels països, com es comentava abans, que per introduir-se a l'Àfrica és el més tranquil, té una mica de tot. I a més, si tens l'oportunitat d'ampliar el viatge en més de 10 dies, pots anar al sud a veure fas una extensió i pots anar a veure les tribus del sud, no? Que és molt interessant, sobretot antropològicament parlant.
Recomanaríeu aquest viatge per qui? Per què?
Bueno, per tothom. Jo per corredors, per fisios, per gent que no sigui corredora però que li encanti l'aventura. Realment és una experiència única. Jo crec que és molt complet. És un viatge, a més, que està molt ben organitzat i tens una mica de tot, no?
Són 10 dies, no?
10 dies, bàsicament. Després hi ha una extensió, acostuma a haver una extensió de 3 o 4 dies. Bueno, cada any es va adaptant una miqueta al recorregut perquè penseu que hi ha viatges que han repetit 3 vegades. És a dir, aquest any hi havia algun viatge que ha repetit i, per tant, té experiències diferents cada any. I jo ho recomanaria, per suposat, a tothom.
La part turística s'ha anat canviant una miqueta perquè hi ha gent que ha repetit els 3 anys la marató. Després hi ha gent que pot córrer 10 quilòmetres, hi ha gent que pot córrer 21 i hi ha gent que pot córrer els 42.
Ah, val, o sigui, una miqueta, no cal anar a córrer la marató.
No cal anar a córrer la marató.
Perquè pot ser que la gent s'espanti. Que...
Exacte, pot ser que algú digui, no, jo vull anar a córrer un 10.000, doncs vaig a córrer tranquil·lament un 10.000, tinc el temps que vulgui, ja col·laboro amb el projecte solidari. Clar. I a més visito la part turística del país.
Tot això és molt car?
No,
no.
Molt assequible.
Molt
bueno,
assequible?
De fet, l'últim viatge aquest que es va fer per 10 dies, tot complet, em sembla que eren uns 1.500 euros, es pot veure a la web, per tant es pot dir, però més o menys s'adapta a una butxaca. Penseu que és un viatge tan complet que jo considero, em sembla que l'únic que has de comprar a part són les cerveses, si t'interessa, i si no, fos pràcticament
res. I a més, ja bastant bé de preu. O sigui, no...
Runners for Ethiopia és la pàgina web que trobareu.
Runners for Ethiopia és la pàgina web.com.
I tot això dir que el Xavi, una curiositat, Xavi Freixas... Al Xavi no li agrada córrer.
Oh,
i, ha
no.
Fet, i ha fet 19 maratons. Què et sembla? Explica't, explica't.
No és,
em sembla
no
una mica...
No dic que no, però no és el que més m'agrada.
Doncs bueno, menys mal que no t'agrada gaire. No? Sí. Si no, imagina't.
M'agrada fer triatlons, el món del triatló m'agrada molt, llavors una part tinc que córrer, doncs a partir d'aquí doncs vaig començar a córrer i a fer...
Això fa com un entrenament, no? Sí. Però el que a tu t'agrada realment és nadar.
A mi el que m'agrada és nadar. Sí.
I també has fet algunes aventures nadant.
Alguna que altra.
Com? Per exemple, va, explica'm allò que m'explicaves allà fora.
Creua l'estret de Gibraltar nadant.
Què dius ara?
En l'any 2012 vaig crear, se'm va passar pel cap.
Com et passa pel cap una cosa així, una idea com aquesta?
Bueno, suposo que és algo que des de petit ho tens, sents que algú ho fa, penses que és un heroi quan sents que algú ho fa i...
I quan ho fas, què?
Baixa una mica el tema de l'heroi, eh? No és tant, no és tant.
Home, Déu-n'hi-do,
no, sí,
eh?
Déu-n'hi-do. I al final, Tilias i amb la Cristina vam crear, a més, un projecte solidari que es va dir Neda per Àfrica, vam recaudar fons amb la història aquesta i van en unes samarretes i coses i vam aconseguir portar com unes 25 cadires de roda a una comunitat d'Àfrica que els hi feia falta, unes cadires de rodes especials, eh? no com les que veiem aquí, i es van unes 25 cadires de rodes van aconseguir portar cap allà.
Molt bé, doncs escolta'm, nosaltres no ho faríem tot això de creuar l'estret de Gibraltar,
ja no.
Anar a fer aquestes maratons, la Riquelme i jo, mare meva. Ara, ajudar sí, amb tot el que es pugui, això sempre només faltaria, lògicament. Cristina Gandó i Xavier Maltes, moltíssimes gràcies per haver vingut al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé això, bon estiu.